3 minuts, nosaltres tornem en tota l'actualitat quan sigui les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Sobre que la cantant lloritana Maria Jaume publica Disc Nou, dia 27 de febrer, i que se titula Sant Domingo Forever.
Fent-ho'l, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
És el moment d'encetar aquesta tercera i la darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Miguel Saler, que és aquí amb nosaltres al control tècnic, i avui tenim la companyia de l'artista Maria Jaume.
Vull ser primera lluna de matinada. Crec que avui ja no t'escriuré. El poble fa pujades i baixades. He perdut el fil de fa temps. Que mal enrere. Vull sentir que res m'importa gaire. Que ets el domingo forever. Vull alçar la meva copa a l'aire. Vull deixar tot aquest mal enrere. Vull sentir que res m'importa gaire. Sant Domingo forever.
Ja ho sentit, Sant Domingo Forever és el títol del nou disc de Maria Jaume, el quart treball d'estudi en 14 cançons noves i col·laboracions amb Ortiga, Uineta i la gran Miquela Lladó. Després de consolidar-se en feines anteriors que han combinat folk, pop, pop i electrònica subtil, ara obri una nova etapa artística en cançons que ja han pogut escoltar en forma de singles i que apunten a un so més madur, més lliure i també més atrevit. I en volem parlar precisament una estona en profunditat amb la gran Maria Jaume.
En profunditat.
I la tenim aquí als estudis d'Iveta Ràdio. Maria, com estàs?
Molt bé, molt
quina il·lusió que hagis vengut. Avui a presentar aquest disco, que quasi no omplit l'anterior, i ara ja en tenim un altre. No sé si tu també, molt accelerat ara aquest món de la música.
Sí, no, però jo ja l'he paït, sí. I ja començava, estava un poc cansada.
Clar, un moment que vosaltres sí. També deies una altra cosa.
Sí.
Una altra cosa, i a més molt lligada amb el teu poble aquesta vegada. Com així?
Idò, com així? No, perquè...
Has tingut com una necessitat de connectar-te amb Lloret.
Sí, o sigui, ha estat una manera molt guapa de tornar a connectar amb Lloret, inclús de reconciliar-me en coses que havien quedat per allà pendents, no? Que van quedant durant l'adolescència, etc. I també ara que fa 8 anys que visc a Barcelona i que... També aquesta distància m'ha pogut permetre acostar-m'hi d'una altra manera i revalorar coses que a vegades donen per fetes i que, com que formen part del nostre dia a dia, no, donen per normal. I el fet d'estar fora m'ha fet apreciar molt més com tot això.
Han dit Maria Jaume, perdona, Xisco, i ha aparegut aquí als estudis d'Iveta Ràdio, na Raquel Agüeros. Com estàs, estimada?
Bon dia, molt contenta de posar-li cara i de veure en persona,
que
na Maria Jaume.
No l'havies vist mai, na Maria.
Així en persona, no? Sempre
ha cregut
la sentíem, la veritat és que sí. La veritat és que sí.
Esperen que digui que sí.
T'imagines
que digui, no, pens que és un cromo. I aleshores, com a caram aquesta entrevista.
No, ja sabia com era, perquè l'havia vist 50 vegades.
Maria, una cosa, tu has dit que dus 8 anys a Barcelona i que estàs com revalorant coses que ja donaves per fetes.
Sí.
Quan estàs fora del teu poble i del teu entorn, quina relació acabes tenint amb el teu puesto d'origen, no? Perquè les persones que vivim fora que nostra, diguéssim, a una altra terra...
A tu també te passa.
És vera que quan surts... ho mires tot d'una altra manera. I volia saber quina era aquesta necessitat que havia sentit de tu per fer aquest disc.
És que, clar, a mi m'ha passat que jo tenia 15 anys i tenia moltes ganes de sortir de Lloret, no? Perquè al final, 1.500 habitants, si tens moltes inquietuds i ganes de que ningú te facis comptes, igual no és el millor lloc, no? I clar, els primers anys a Barcelona sí que era molt de igual d'això, me vaig allunyar inclús molt, no?, de desconnexió una mica d'allà on venia. I ara m'ha passat que clar, que ara me començo a enyorar de Mallorca i dic, però si jo crec que igual voldré tornar, no? Igual voldré tornar a viure aquí i estar a casa meva i estar amb els meus. I és que és això, que jo crec que necessitava aquesta distància per poder-m'hi costar i poder-ho veure en la seva totalitat, no? Perquè si no estàs tan ficat a vegades que no ho veus complet. I la perspectiva, pues, te dona aquesta virtut.
I també no sé si ha estat una cosa que t'hagin demanat a casa teva que fessis un disco dedicat a Lloret. Això ho contava Maria del Mar Bonet quan va fent el cor del temps, que deia que havia escrit Me n'aniré de casa, i sa mare li va dir, ara ja has dit que has partit de casa, has de fer una cançó que digui que tornes.
Exacte.
Qualque vegada, i va fer Mercè, que també és preciosa. I clar, tu has portat a ta mare, sí, a sa portada del disc. És a dir, sí. No pot ser ja més lloritat tot plegat que aquest disc, que jo estic convençut que a Lloret s'esgotarà tot d'una, és a dir, serà sortir el disc i serà best-seller. Tots els habitants aniran a dir que ens demà a comprar espà. Ja,
això ho he pensat, crec que haurem de fer qualque mercat negre a la tenda de ma mare, perquè...
Clar, i que t'ha dit ta mare amb això de sortir sa dona de portada,
sí,
que és com sortir sola, sortir a sa portada del disc de sa seva filla.
L'haurem de convidar, eh?
No, en sa total. Ma mare li va fer molta vergonya en el principi, i jo crec que en el fons està encantadíssima i està molt orgullosa, m'ha dit, de poder sortir la portada.
A més que tu, que eres una infantona.
Sí, sóc un bebito.
No te va fer cosa de dir, ara posaré una foto tan íntima amb ma mare, la portada?
És que no, perquè crec que representa tant el concepte del disc i tot, el dimoni, ma mare, és com una mica totes les cares del poble i de les festes.
M'ha agradat que empracis aquest adjectiu conceptual perquè, pregunta número 5 que havia preparat en Xisco Nadal. És un disc conceptual que hem d'escoltar per ordre per seguir una mena d'itinerari? Ho dic perquè, clar, comença en les xeremies, que vendria a ser com a escrit perquè tothom vagi a plaça, i després allà a plaça passam a festa i drama, després Sant Antoni Forever, i clar, el disc són 14 cançons i acaba en els teus besos, focs artificials, que aquí és de Lloret sap que ha de focs, sí, artificials a les festes de Sant Domingo, i jota final de festes. L'han d'escoltar tot de tira perquè viurem, no sé si un viatge sentimental en Maria Jaume. He de dir que el disc sortia 27, jo ja l'he pogut escoltar, a vegades tenim aquesta sort, però fins dia 27 no se podrà escoltar sense haver escoltat tres cançons, que ara n'escoltaran dues més. Però l'hem d'escoltar com un viatge?
Home, jo evidentment diré que sí. Vull dir...
Si tu que l'has fet me dius que sí, jo ja m'ho crec.
O sigui, és un disc 100% conceptual i jo crec que per entendre'l bé s'ha d'escoltar de dalt a baix. Però també he intentat fer moltes cançons perquè se puguin escoltar sueltes i les puguis disfrutar igualment, no? Ara, si vols escoltar el disco i vols entrar dins l'imaginari, dins les festes i dins tot, evidentment, escolta'l tot.
I a Maria Jaume, què li agrada més? Que l'escoltin o que la ballin? Ho dic perquè ara ja ets una, ara ja ets un artista que poden tenir un dia d'aquests d'ànim baix i na Maria Jaume t'acaba d'enfonsar, o poden tenir un dia d'aquests una mica juganer i na Maria Jaume t'acaba de posar espitós. Sí. A tu què t'agrada més?
Jo crec que aquest disc és per ballar-lo. I sí que hi ha temes més intensos i més d'enfonsar-nos.
Sí?
Però l'objectiu principal jo crec que és molt lluminós i molt de verbena, no?, en el final.
Clar, és que si una cosa té Sant Domingo...
Forever.
És que forever, sempre. Són les festes de Lloret, les d'estiu, perquè també en teniu d'hivern, però són les d'estiu, és allà on se fa la verbena, allà on se concentra tot el poble, allà on hi ha el millor focs artificial de Mallorca,
ara,
que això
ara
ho podem dir. Sí o no?
Sí, 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 de fet, això, cançons com Oscartos, per exemple, que és com... mudar una mica la darrera nit d'això, de la rebel·la, de la verbena, perquè el sent demà ja tenir de tornar cap a Barcelona a fer d'obres, per qualque dia poder tornar a casa teva, no?
Clar, és aquesta cosa de que estimes i odies en el mateix temps el teu poble, t'ha passat un poc?
M'ha passat i és que jo crec que a tothom li passa, visquis allà o no visquis allà, perquè en el final sempre en els pobles petits hi ha molt de gossip, no? Com a tot, i moltes enveges i molt de tal. I bueno...
Ara que has encetat aquest melonet, som en conversa amb Maria Jaume, artista lloritana, que dia 27 presentarà el seu nou disc, aquest Sant Domingo Forever. I ara parlaves que els pobles tenen aquest punt de molt de gossip. Clar, com conviu la Maria Jaume lloritana amb la Maria Jaume artista, quan van al poble... Clar, vull dir, que no ets una mica epicentre. Llorena de tant d'artistes. Clar, la gent quan te veu, a part que te fa cas, però també no sé tu com ho gestiones, aquest pas de la minifama lloritana.
És que, anem, és que estem xerrant d'un poble molt petit i que la gent me coneix des de sempre. Vull dir que sí, ara... És com, ah, mira la cantante. Però això és tot, saps? I després som la filla d'en Lluïsa de les Teles, que és l'important i que és on jo me sent còmode i amb els meus amics i tot, no ha canviat res, que és l'important.
I has pensat a Barcelona, clar, tu ara ja tens molt de fans allà, en general, a Catalunya, i has pensat si vendran aquí en massa, no? Volen conèixer el poble d'Anna Maria Jaume, t'imagines?
És que de sobte vaig pensar que no sigui com sentites i de l'anterior disc, saps? Que era com una crítica en el turisme massiu, etc, i que ara de sobte estigui explotant el meu poble. No, que va. No, jo crec que...
Milers de persones volen pujar per l'ascensor.
No, hi va molt amb bones, o sigui que tardarien una estona. No, jo crec que està fet des d'una cosa molt respectuosa, que jo crec que tothom que m'escolti sap que no ha de massificar el pobre poble de Lloret, i que si venen a les festes també, si ve un poc més de gent a les festes, tampoc no farà mal, perquè tampoc és que sigui molt.
Dèiem que el disc se posarà a la venda, se publicarà dia 27. Fins ara hem pogut escoltar 12 singles a mòdul ultramà i els teus Besos, S.O.S., com la cançó d'Ava. Hem escoltat aquest Sant Domingo Forever, que el vas publicar per sorpresa aquesta setmana. Mm-hmm. Ja en tenim 3. No me recordar com sonava aquest a mòdul ultramà. Jo que volia una vida d'artista, tot el dia per amunt i per avall, ara quan dins els nígols te perd de vista, cada vegada me fa més mal. Maria Jaume, sa vida d'artista era com imaginaves? O també té certes concessions i no tot són llums, flors i violes?
Bueno, he de dir que primer de tot sóc una privilegiada, saps? La vida d'artista és una meravella, perquè enganar-nos. Però és vera que... Bueno, evidentment també hi ha molta feina i també feim... A vegades també tenim aquest estereotip de que ser artista és no fer res, i creu-me que quan fas un disco te vols pegar un tir en el peu a vegades, perquè hem estat 6 mesos que cada dia feim això, no? I que com que no tenim horaris, i te'ls te poses tu i no te'ls te poses a la vegada. Però aquesta frase que dius també és una mica... Bueno, jo que volia tot això, tot el dia per amunt i per avall, i viure a Barcelona, i viure com a epicentre de tota aquesta història, ara cada vegada enyor més Ca Meva, enyor més Mallorca, i enyor més aquesta tranquil·litat també, no?, a vegades.
Clar, perquè és una cançó d'amor o d'enyorança. Perquè hi ha un nin que fa com uns coros, jo dic, és que no sé si ella està enyorant un nebot segon o és una cançó d'amor per dir és una cançó d'amor en es poble, com l'han d'interpretar?
Són jo, així pitjatjada.
Ai, ets tu mateixa. És que jo m'ho pensava, dic, deu tenir un nebot i li ha dit, escolta, fer-li sa tia uns coros i ha sortit allà. Ai, tu mateixa estrafeta.
Ara se poden fer tot tipus de coses.
Ai, per favor, és que no puc ensiar. A mi això ja m'agafa bé.
No és dir, això.
Bé, home, tècnica.
És producció, clar.
No, no t'ha reconeguda i l'he escoltat un verí de pitx i ha dit, deu ser com... Per tant, és d'amor, sa cançó, ja que és ni no existeix.
És una cançó d'amor a Lloret i a Mallorca.
Bé, t'escoltàvem, cantes en català, però dius baby, ell te posa loca. Clar, no sé si com a cantant és un repte adaptar els nous llenguatges sense deixar la teva essència mallorquina, perquè també fas una mena de... Clar, que jo, com que l'he escoltat tot sense, puc dir que com una mena de ritmos latinos que estan molt bé, però, clar, amb aquesta essència mediterrània, que no sempre és fàcil de gombolar les dues coses.
Clar, però això és molt natural, perquè també, te diré, tu vas a una verbena de Lloret, de Montuïri, o allà on sigui, i me diràs que no hi ha reggaeton.
Sí,
evidentment que sí, no? Vull dir que crec que fer una radiografia de lo que són les festes ara és també moltes coses noves i vocabulari que fa 100 anys, evidentment, no s'empleava, però que també forma part de la nostra identitat i que, vull dir, crec que hem de saber quin és l'equilibri i crec que jo ho intent estar còmode sempre dins aquests dos mons. I demà com a sent còmode diguet baby, però fent una cançó de Mallorca, saps? Crec que poden conviure les dues coses.
Dèiem que Anna Maria Jaume havia publicat 3 singles, si voleu anem a repassar. Això és com un listening.
Una listening party.
Directament. Bé, una mini party, perquè només tenim 3 cançons, però bé, suficients. L'altra cançó que podem escoltar és aquesta, la de Els teus besos.
Baby, jo no sé com superar els teus besos.
Aquí sí que fas un clar joc de paraules entre besos i S-O-S, un crit d'alerta, sí. En qualque sentit. Bueno, això sí que era més una cançó no tan lligada en el concepte, més... O sigui, per allà on jo la vaig relacionar, és una cançó d'amor, evidentment, i de no puc viure sense tu i els teus besos, no? Però... també com a... agafant-se molt com a refugi de moment una mica complicat, no? Políticament, podríem dir. I això, com intentar-te refugiar en les relacions properes, en l'amor, perquè ho diu a la cançó, no? Ara que el món va cap enrere, pues, tinc una mica de por de tirar endavant i m'intento refugiar amb l'amor, com també podrien ser en la setmana de les festes, no? Com que aquesta espècie de parèntesi, de sí. Aquí no passa res dolent.
Exacte, perquè si les festes tenen una cosa, és aquesta, que és un moment de trobada, que molta gent que viu a fora aprofita per anar al poble, per trobar-se, i a veure que hi ha aquesta, com a, que la rutina se desfà, perquè en els pobles també una cosa que a vegades ven com a dolenta, però també té la part bona, que és aquestes rutines que s'estableixen quan vius un lloc cada dia, que és lògic i habitual. Sí. I per una banda, però tot això vist des de l'amor, perquè si en aquest disco de moment, amb aquests 3 temes que tenim per ara, hi ha qualque cosa, és amor, sense dubte.
Sí, però a veure que hi ha amor de diferents maneres, no? Jo crec que hi ha amor cap al poble, amor a ma mare, a la meva família, no? Com a persones importants a la meva vida, a la meva infància, i després també, evidentment, amors del passat, amors una mica més tòxics, però... Bueno, molt de tipus d'amor.
Clar,
sí.
No vagues perquè està bé, clar, d'això. Tot i que en aquest jove, i m'agrada molt, perquè has utilitzat molt de recursos audiovisuals, fotogràfics, de quan eres nina, i que bé tenir tant de material. Com ho has trobat, tot això?
Sí, això he tingut la sort que mon pare de petita m'ho gravava una barbaritat. Sí? I tinc molt de vídeos de Sant Domingo, de fet, de quan érem petits, i també d'altres moments, però gràcies a això
de fet, la idea va néixer d'aquí, no? D'intentar aprofitar tot aquest material i juntar-ho amb imatges actuals de les festes i tot, però sí, és una cosa molt guapa de poder tenir tot aquest material.
Que també és molt potent, les imatges actuals, el vestuari, la fotografia... Qui t'ha ajudat a fer tot això?
I de mira, per exemple, el vestuari me l'ha fet Naina Dos Anys, que no sé si la coneixeu, però sí. És increïble, també. I els vídeos me'ls ha fet dues enlotes de Catalunya, les Merci Chula, que també, bueno, tenen molta personalitat a l'hora d'editar vídeos i tot, i ha quedat molt xulo gràcies a totes elles.
Mm-hmm. Clar, i això se pot fer gràcies a que hi ha uns euros de producció, que no tots els artistes, malauradament, poden tenir la projecció que tu tens. Això també és un tema a posar en valor, no només el concepte musical, sinó tot el concepte que has creat al voltant de Maria Jaume.
Sí, això també t'ho dic. Jo estic anant netanet cada vegada que faig un disco, saps? Això és el tema d'aquesta vida d'artista que xerràvem, no? Està molt bé, però vull dir, la vida de músic és molt precari. I encara ara, jo encara que fa quatre discos ara ja duré l'esquena, i és molt difícil estudiar, no? És molt difícil subsistir, però encara més com poder estudiar, i és com que t'has d'organitzar molt bé per pensar, vale, ara després hauré d'estar 4 mesos o 5 sense fer cap concert, a la vegada hauré de pagar un disc sencer, després, fins que no torni a arrencar, no torni a tenir cap ingrés, vull dir, és una bona locura.
És dir, que convé ser artista i una mica comptable.
Exacte.
El manco sí. Ho ha fet Economia 1, per saber com gestionar-ho tot plegat.
Veus, el meu any de batxiller d'Economia va servir per algo.
Clar, m'ha agradat un vers que diu: me desarma quan me mires, m'obsessiona, me captiva. Volia demanar si na Maria Jaume per tot és tan intensa. Ho dic perquè aquí hi ha una gradació absoluta, passional, que déu-n'hi-do.
Jo crec que sóc més passional que intensa. Soc molt apassionada, sent les coses molt de dins. També tinc molta ràbia, tinc molta... Saps? Vull dir, ho sento molt i ho expresso també de manera molt apassionada, però tampoc me pos superintensa tot el temps perquè m'arriben a fa jo mateixa. Si
te duries molt bé de Raquel Agüeros, que ets la nostra apassionada oficial d'aquest programa.
Maria, jo te volia demanar si tu te consideres una persona exitosa. És a dir... de vegades identificant l'èxit en coses que no tenen a veure amb això, xer de pressió d'exposició pública, per exemple, i si te genera ansietat o estrès arribar a uns, per exemple, que has de vendre no sé quant mil discos, o que per superar una altra etapa has de fer no sé quants concerts. És a dir... estàs còmoda? Te mous de manera còmoda amb l'èxit? O amb el que pensam que és l'èxit?
Sí. O sigui, primer de tot, jo crec que sóc una persona agraïda. No sé si exitosa, depèn de com ho entenguis, no? Però agraïda perquè tenc gent increïble de vora, jo. Gent que m'estima, gent que estim. I ara mateix estic molt còmoda perquè estic en un moment que professionalment tinc gent molt bona també de vora jo i estic molt agraïda per això. Sí que és vera que, evidentment, jo cada vegada que faig un disco sense pressió de cada ser més bo que l'altre, no? Perquè si no també és una cosa personal de que me sent molt estancada, no? I ara mateix sí que tinc aquesta ambició, si vols dir així la millor, de cada vegada arribar més gent, de cada vegada poder com anar pujant escalones. Però perquè jo som així, a millor un altre està còmode estant sempre allà mateix, no? Però això me motiva com anar avançant una mica.
I com gestiones aquesta pressió de les expectatives?
Bé, perquè tampoc me torno loca. Vull dir, jo sí estic satisfeta també amb la feina.
Passional, però relativa, no?
Sí, no me torno loca, saps? És com... Per exemple, el disco que hem fet, estic supercontenta, estic molt satisfeta, crec que és el que volia fer, crec que és millor que l'altre, ja ho dic. O sigui que això ja me satisfà. Si després no compres totes les expectatives que tenia o així, és que tampoc me n'intent fer moltes perquè després no anar-me'n a plorar cada dia quan me vaig a dormir, saps? O sigui que, bueno, sí, tinc expectatives, però intento també tocar molt de peus a terra, perquè si no estaries volant tot el dia.
Parlant de passió, és un disc on el Lluís Cabot, Nakaluigi, t'ha tornat a fer de productor. Pot ser que ja puguem dir que som davant del tàndem artístic més consolidat de la música catalana?
Doncs pues no ho sé, però ja comencem a estar consolidats, eh? Déu-n'hi-do.
Clar, perquè això de que vos dugueu bé, dur-se ben el productor, Maria Jaume, sempre, quan has de pegar, has de fer una telefonadeta, ai, a les 3 del matí, pegues un tot de telèfon i li dius, aca, Luigi, he pensat en aquest acord.
Això no, clar, Maria,
si no
Jaume
bona,
no ho fa.
Si no hi ha bona connexió, no se pot.
Cosa de cridar a les 3 del matí, si és con Nadal.
Perdona.
És que demanes unes
coses... És que basta que el facis així i el tens ara, m'entens?
Ah, perdona. Ara no sé de què m'està xerrant, Maria Jaume, no sabia res, jo.
Sí, clar. Es cuento de... Ja, és que m'ho molt bé. Jo crec que ja no em pots dir-ho, no? Ja no cola. Ho podem destapar, no?
No, però això de fer feina, això de fer feina en parella, supos que també deu tenir punts molt bons, que és que si tots dos vos dediqueu el mateix, tots dos vos enteneu. Hi ha cert llenguatge i, sobretot, certes explicacions o certes situacions que tots dos enteneu a la perfecció.
Sí. No, la veritat és que és un gustasso, això, perquè... Ara mateix jo crec que no podria fer feina amb ningú com faig feina amb ell. Vull dir, mos entenem a un nivell que fa de més tant d'anys que no és el primer disco que feim junts i tot, que evidentment a nivell personal, però també a nivell professional, pensam tan igual, tenim els mateixos objectius, com tenim una manera de pensar tan similar que és molt guai perquè, clar, mos miram i ja... I ja mos entenem molt, no? Mm-hmm.
Tot el remau cap allà mateix.
Exacte,
també.
I quan vos enfadau, qui té la raó? Clar.
Hombre, jo, evidentment.
Clar que sí.
Molt bé.
Abuelos, sa manager mos ha dit que aquestes preguntes no les poden fer. Per tant, no vull truïs en sa discogràfica.
No.
Abans d'acabar, parlant de ses col·laboracions, perquè també hi sonen, sí, en aquest disco, qui ha col·laborat amb tu?
He col·laborat Nouineta, que és una artista catalana increïble, en Ortiga, que és un gallec que també és increïble personatge, i na Miquela Lledó, la nostra Miquela, de música nostra.
Mm-hmm. És a dir, que has combinat molt diferents.
Sí.
Nouineta i na Miquela són prou diferents.
No comparteixen gaire, però a la vegada les dues trob que peguen moltíssim en el disco,
sí,
no?
Sí,
una per la part divertida i com més canalla, se diu?
Sí, més fresca, més jove, també.
Sí. I na Miquela, perquè per jo que vas dir com una jota feta de veres així com a mà de so. I en sabeu de música nostra que mos ha acompanyat tant d'anys i que són els que han fet una feina increïble per recuperar tota aquesta música, però ja era un regal.
Sí, una mica és el nostre referent i te va dir que sí tot d'una.
Sí, però bueno, ella també té els seus tempos, va costar un poquet perquè era de viatge a la Toscana, ara no sé on, però al final vam poder quedar i a més va ser molt, molt divertit la quedada i tot el que ella va proposar i tal.
Ja han pogut escoltar les cançons, elles?
Claro,
sí.
Sí.
Per tant, no has fet un ressaliant.
T'anava dient, no hi haurà una estrella morente. No sortirà una Miquela Lledó diguent-te.
No, pobreta.
Jo me pensava que cantaven juntes i en el final me t'he fent un acord.
Simplement diu, va de jota. I ja No.
I tot això i molt més, ara ja esperant dia 27. La gent que no l'ha pogut escoltar, que no et s'equip d'atento. Però bé, no passa res, queden un parell de dies perquè podeu escoltar
no
aquest disc, que és
un
disc fantàstic.
Una setmaneta i ja ho tenim, 27, surt el disco sencer. El darrer disc és quart d'Anna Maria Jaume, Sant Domingo Forever, i hem pogut conèixer més detalls amb ella que havia passat per aquí. I el manco, un concert que ja sabem segurs és de Mobo Fest.
Sí. I, bueno, el primer que faré a Mallorca presentant és dia 11 d'abril, a la Campanyengo.
Això també ja ho sabíem. Però no hi pensàvem. 11 d'abril a Campanyengo,
sí,
que en guanyes a...
Manacor.
A Manacor. Uh-huh. I llavors... Més...
En el Satèl·lit Fest.
Satèl·lit Fest també
toques. A casa Inca. Uh-huh. I a Samobo.
A Sant Joan.
A Sant Joan.
Per tant, aquestes tres actuacions segur.
Aquestes segur. Després ja s'aniran... Ja s'aniran en Sant
Joan. I aniràs també per la resta de les illes?
Sí, vaig a Menorca, encara no s'ha anunciat, però aniré a Menorca, vale. Això ho poden dir. I sobretot per Catalunya tenc bastant de concertets, sí.
Uh-huh. I molt de Sant Domingo Forever, ara el coneixerà tothom.
Això espero, té moltes ganes.
El nostre Sant Domingo. Molt bé, gràcies, Maria.
Gràcies,
Maria,
a vosaltres.
Ja, fem una pausa, ara tornem.
3 Ràdio és entreteniment.
¿Y si los cuadros cobraran vida? La danza clásica y la contemporánea se funden con la pintura en Traspasant el Marc, un espectáculo de arte en movimiento, con la participación especial de Tomás Sanz, de la Compañía Nacional de Danza. 21 y 22 de febrero en el Teatre Xes Fortesa. Entradas en palmacultura.es. Ajuntament de Palma.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que està en desús, que no la sent gaire actualment, és talent. Jo aquesta paraula me transporta a la meva infantesa. Quan sortia d'escola, que teníem escola de matí cap vespre, i anava a la meva predina, i sempre me deia, tens talent, i m'esperava amb un panet de forn, encara d'aquell fons antics, amb una xocolata. Això és un record.
A Contracor, amb Raquel Agüeros. Parum.
I ja l'heu sentit, Raquel Agüeros, estimada. Com estàs? Doncs
pues molt bé, molt bé. Com molt impactada, no?, d'aquestes notícies.
T'ha agradat conèixer la Maria Jaume?
M'ha encantat i tinc moltes ganes de sentir escolta, aquesta jota.
Que tot el disco.
La jota és una música tan universal. Jo sé que hi ha molta de gent que...
Tan universal i tan local alhora.
Sí, però realment es comparteix a molt de puestos. Aquí a Espanya, per exemple... Sembla mentida, però se comparteixen moltes jotes, òbviament, en ritmes diferents, però tot forma part del mateix gènere, sí, no? Sí. I això és molt guapo.
I d'ací, l'escoltarem divendres que ve, que ja tenim el disco sencer, de moment aquestes 3 cançons d'avançament, però com deies, si hi ha un tema, el tema...
És el tema d'aquesta setmana, Margalida. Mm-hmm. Ja van xerrar aquí fa unes setmanes que l'abans conegut com Andrés d'Inglaterra l'havien canviat el nom, l'havien llevat que seva, diguéssim, i ara se deia Andrés Mountbatten
Windsor.
És a dir, un dels fills de la reina Elisabet d'Anglaterra.
És el germà petit?
Era el preferit, és el penúltim.
Exactament.
És el penúltim. Una germana sí, més petita.
Però ell era, diguéssim, el preferit.
Això diuen.
De la reina. Fins i tot varen arribar a un acord amb extrajudicial, perquè aquest cas de Epstein ja du... Bé, ara fa 30 anys de la primera denúncia contra en Jeffrey Epstein. 30 anys, vull dir, se diu... Però...
I l'ha esquitxat especialment.
Ha esquitxat especialment i, de fet... el 2022 diuen que això és molt difícil de comprovar, que la reina Elisabet li va donar crec que són 15 milions de llibres per l'acord extrajudicial amb el que va arribar amb una de les víctimes, que era Virginia Giuffre, que va escriure un llibre, però es va acabar suïcidant fa no molt, fa uns mesos. Dit això, hem de recordar els fets. Ahir, Andrés d'Anglaterra va ser detingut, ja està en llibertat, esperant que diu la fiscalia, i volem viatjar cap a Londres perquè la persona que està seguint tot aquest trull és la mallorquina Ainhoa Paredes, que és la corresponsal de Telecinco, d'informatius Telecinco al Reino Unit des de fa més de 20 anys. Si voleu, la saludem ja.
I tant. Ainhoa, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies, molt bé, molt contenta de ser amb vosaltres.
Ainhoa, quantes hores has dormit avui?
Sí, exacte. Mem?
Crec que eren les 2 de la matinada quan vaig tancar els ulls i a les 5 va sonar el despertador. Wow. I això que no acabes de dormir perquè tens por de no aixecar-te, no? I així, o sigui, que estic aguantant com he pogut i hem de sobreviure.
Però, meva Ainhoa, com ha digerit el Regne Unit la notícia de la detenció de l'ex-príncep ja Eduard? Eduard del germà petit, ja m'has embuat.
És el petit, totalment. Però és difícil de resumir, perquè hi ha de tot. Hi ha gent que està ja, que admirava la reina i ara està dient, ui, estic reassessorant la figura de la reina, la qual jo respectava, perquè com estava comentant, doncs va protegir el seu fill, li va donar també uns dobbers per ajudar-lo, i clar, hi ha de tot, hi ha gent que l'admirava i ara no, hi ha gent que està dient aquesta és la pitjor crisi de la família real des de la mort de Diana, però després altres, com el Times, diuen que és pitjor, que és la pitjor crisi constitucional del Regne Unit en un segle. No ho sé com pot remuntar això el rei Carles III. Continuen amb l'agenda i va ser molt significatiu el que va comentar el comunicat que va emetre ahir, dient que continuarem servint als ciutadans i tal, però mira, seran setmanes i setmanes de titulars negatius i a més ha de sortir més, i més també contra la Sarah Ferguson, l'ex de l'Andreu i ses filles també.
Ainhoa, tu ara on ets? És a dir, jo avui de matí t'he vist a la casa on viu l'Andrés d'Anglaterra. Ara cap a on vas?
Tornem cap a Londres. Hem recorregut com més de 3 hores de cotxe per arribar a Sandringham, que és això, que és la finca propietat del rei Carles, on ha acollit el seu germà fa uns dies, que es va mudar de la mansió que tenia a Windsor, i està allà refugiat, allà ha dormit, i allà el van també el va detenir la policia, i hem arribat just per fer el directe, in extremis, i ara estem tornant a Londres, per carretera també, perquè hem d'arribar pel vespre, farem el directe davant del Palau de Buckingham.
Ainhoa, hem de recordar, bé, dues coses, que ahir, en conèixer la notícia de la detenció de l'Andrés, el rei Carles va continuar la seva agenda, fins i tot. Es va deixar veure a la setmana de la moda, una sí. desfilada de moda, no? Que això...
Molt, molt surrealista, no? O sigui, bé. Van posant la seva millor cara, no? I la reina també.
Sí, la reina també, que es va fotografiar i estaven així. Hem de recordar, Ainhoa, per si qualcú s'està embullant amb tanta informació, que la detenció d'en Andrés d'Anglaterra no va ser per possible pederàstia o pedofília, sinó perquè ell va tenir un càrrec públic i era enviat especial pel comerç internacional. La detenció va passar perquè ell suposadament havia passat informació econòmica confidencial del govern britànic cap a Jeffrey Epstein.
Efectivament, o sigui, després segurament ja arribarà, ara estan investigant d'una banda tots aquests vols del Lolita Express que van arribar al Regne Unit
a Stansted, a l'aeroport de Birmingham, a l'aeroport de Luton i altres aeròdroms més petits que portaven persones, dones, Epstein també, però això és, d'una banda, això és una part de la investigació, però no l'han detingut, per això encara l'han detingut pel tema d'abús greu de càrrec públic. I com tu dius, pues, va passar informació confidencial, per exemple, va acompanyar a la seva mare, a l'Elisabet II, a un viatge d'estat a Emirats Àrabs Units, per exemple, i en aquell moment va intercedir pel seu amic Jeffrey Epstein, perquè el que va fer durant una dècada va ser viatjar per tot el món representant el govern britànic com un enviat comercial. I durant tot aquest temps pues, compartia la informació, pues, te reenvio este email de companyies també britàniques.
És una espècie com de tráfico d'influències.
Sí.
És una espècie d'això, no?
Podria ser, sí, han dit potser també una prevaricació, o sigui, ja estan, és difícil traslladar el delicte exactament a la llei espanyola, però sí, va per ahí la cosa.
Clar, i no, una mica com en Al Capone, que no el varen detenir pels seus delictes com a més grossos, sinó que el varen detenir per evasió d'impostos, no per tràfic d'alcohol. En el cas del príncep Andreu, no serà potser per el tema d'abusos a menors, sinó per aquest tràfic d'influències, per aquesta informació privilegiada que sembla ser que ell anava compartint amb Jeffrey Epstein perquè els negocis d'aquest bon home fructificassin. Tu creus que aquest és el punt que té com a més empipada la gent del Regne Unit? És a dir, que una persona, que li paguen un sou per representar Gran Bretanya arreu del món, ells ja són els reis de la Commonwealth, que això ho tenen com a molt per mà, que un dels seus s'encarregàs d'afavorir altres persones?
Totalment, totalment. Aquí la gent en general és molt recta i també imagina la gent que no arriba a final de mes i està veient aquest com va comportar d'aquesta manera. És que és molt indignant. De tota manera, és més difícil provar el tràfic sexual de persones, però tot pot arribar. O sigui que hi ha molts cossos de policia que estan investigant, però tot serà un procés molt, molt llarg.
Que com tu deies, que hi ha com dues investigacions, però que la primera que ha tingut fruits ha estat aquesta per tràfic d'informació. I te volia demanar, Sarah Ferguson, les dues nines, na Beatriu i na Eugènia, que recordem, varen anar a la illa d'Epstein quan ja eren majors d'edat, amb sa mare, i quan ja se sabia que Epstein no era precisament una monja de la caritat. Clar, com ha quedat la resta de la família? Recordem que Sarah Ferguson, per exemple, ha hagut de tancar la seva fundació. En quin paper queden elles tres després que el cap de família hagi passat per ull?
Molt malament, perquè la Sarah Ferguson ja no tenia molt bona premsa. És molt curiós com han estat compartint aquesta mansió, no? A Windsor. Estaven divorciats, però continuava ja vivint allà, i ens han contat també coses increïbles. És una persona que es presentava a vegades a actes que no havia estat convidada, però ella anava allà per donar targetes de visita i aquí estoy yo, no? I també els emails que han sortit dels arxius d'Epstein, que ella escrivia a Epstein, dona molta, molta vergonya. En un moment donat li diu també com cásate conmigo, no? Una cosa així, i és vergonyós. I sembla també que ell va...
Ai, que l'han perdut Ainhoa per un túnel.
També a ses al·lotes.
Ainhoa, una cosa.
Estem creuant un túnel, precisament.
Sí, mos ho hem imaginat, perquè t'hem perduda. Ainhoa, mem, la versió oficial que donen Buckingham Palace és que han apartat en Andrés dels seus càrrecs, dels seus títols i totes aquestes coses, tot i que ell encara continua estant en la línia de successió al tron.
És el vuitè. Sí, sí, totalment. Això és un debat que s'està presentant avui. O sigui, com pot ser això, no? I estan dient que costa molt canviar això. O sigui, segurament ho intentaran, ho hauran de fer, perquè han de donar passes per mostrar que realment s'està fent qualque cosa, però de moment encara no ho han fet, i és veritat, és el 8, eh?
Bueno, aquí ho hem viscut també, no estic comparant els casos, no? Però amb la infanta Cristina, per exemple, que varen dir, bé, l'expulsant, diguéssim, del nucli dur de la família real, però, clar, no, encara ella també està en la línia de successió.
Sí, que això també, Raquel, ha posat sobre la taula el debat de les immunitats i cert tipus de privilegis que les famílies reials arreu d'Europa tenen, i si no, parlant d'Epstein, el cas Mette-Marit, també a Noruega, que tenen una situació una mica semblant, i també en Sofia de Mette-Marit, que és un valilla balaga, que ara mateix hi ha un judici en marxa a Oslo. És a dir, que ara mateix les monarquies europees no estan passant per el millor moment.
No, i a més, jo suposo que també té a veure, i no sé què penses tu, això és una percepció, no? Clar, la manca de regulació dels papers dels familiars, dels royals, s'ha de regular, en certa manera, perquè, clar, tot el que ells facin els hi pot afectar als primeres figures, diguéssim, no? Aquí, en Espanya, tenim el cas, també, no? De amb el rei emèrit, que s'ha hagut d'anar fora per no complicar més les coses i per no tenir líos tributaris. Ho direm així.
Sí, aquí hauran de canviar coses perquè s'està jugant la supervivència de la monarquia. O sigui, haurà de passar per el Parlament, encara que sigui un procés llarg, jo m'imagino que sí que el llevaran de la línia de successió. De tota manera, una cosa molt curiosa que vam presenciar ahir és que si tu ets fill de la reina, normalment te'n vas a un hospital privat, no? Però en el cas has estat detingut, no pots elegir la comissaria on vas i t'han de tractar com un ciutadà normal. I el van fer fotos, el van agafar l'ADN, també fingerprints, no? Ara no me surt
les empremtes. Clar, és que tot això, Ainhoa, gràcies a la sèrie Adolescents, ja sabem com funciona el protocol britànic.
Clar, pues així. Pues us imagineu el que va passar ahir totalment. O sigui que el va viure ahir i després el va veure el cotxe, no? Que també...
Aquesta imatge, Ainhoa. Aquesta imatge...
Periodista, aquest fotògraf de Reuters, que és molt interessant perquè va viatjar 6 hores per arribar a la comissaria, va esperar 6 hores i va després disparar la càmera 6 vegades i va treure la foto, que ara podem veure, no? I és una foto que es quedarà per la història. I que la família real no volia que sortís, però ha sortit.
Òbviament. Ainhoa, moltes gràcies, no te llevan més temps, que vagi molt bé, que tinguis molta força per enfrontar aquests dies que queden i que facis molta feina, que nosaltres te miram.
Moltes gràcies. M'he sentit més a prop de la Roqueta. Moltes gràcies.
Clar que sí, una ferrada forta i bona feina.
Bon cap de setmana per tots.
Adéu, sí. Ainhoa.
Fins aviat.
Gràcies. Margalida...
Quina feinada, Ainhoa.
Oh, sí, una feinada terrible. Hem de recordar, Margalida, que hi ha comptabilitzades al Manco 1.200 víctimes de tràfic i abús sexual. No totes són menors d'edat.
Sí, però no se l'ha jutjat per això.
No, però no se l'ha jutjat per això. Això segurament anirà més endavant. Ja sabeu que s'han desclassificat 3 milions de documents. Encara queden 2 més per sortir. Fins i tot hi ha redaccions de diaris que han demanat col·laboració ciutadana per entre tots...
Analitzar-ho.
Poder analitzar, poder llegir-ho tot, perquè una redacció sencera no arriba a analitzar tota aquesta informació.
Mm-hmm. Com pot arribar a 3 milions de documents?
És terrible.
I no han tingut temps de comentar les portaïques.
Les portaïques.
Que tenim, Isabel.
No, estic molt enfadada.
Ha fet 75 anys.
Ha fet 75 anys, però defensen en Julio Iglesias. Escolta.
Perquè sabeu que li ha tornat... Bé, no sé, perquè n'hi havia una, no sé què li ha tornat. No sé, Noa, que parell que ha tornat en son òvio.
Ella ho ha negat.
No ha tornat en son òvio.
Ella ha dit que no.
No ho sabem.
Ella ahir va fer unes declaracions i va dir que no. O sigui que, ja ho sabem, aquestes coses, de totes maneres, les declaracions de Ainhoa va dir es que estoy trabajando mucho, no tengo tiempo para el amor. Ainhoa nostra, Laura Corradini, sempre n'hi ha temps per l'amor.
S'altre.
Sempre n'hi ha temps.
I per la música.
I per la música,
a veure,
també.
Va. Tens pel guateque, ara.
A el Guateque Musical.
Ai, Raquel, t'agraden els moixos?
Me fan un poc de por.
Ah, sí?
Bé, són moixos, són moixos avui... musicals.
Sí. I dos, sí.
No avui moixos musicals, sí. Perquè, Xisco, com va això del guateque avui?
Perquè avui és el Dia Mundial del Moix i dedicarem en aquest animaló de companyia el nostre guateque i començarem per un clàssic versionat pels nous romancer com és Jo n'he vist un moix.
Jo n'he vist un moix dalt d'una teulada. Jo n'he vist un moix dalt d'una teulada. Que en sa boca duia una sobrassada. Que en sa boca duia una sobrassada. Jo li vaig dir moix, dama'n un bocí. Jo li vaig dir moix, dama'n un bocí. Fet ses mil punyetes, jo no entenc per mi.
Ara viatjam al 1970 amb Everybody Wants to Be a Cat, una de les peces més recordades de la banda sonora d'Aristocats. La cançó és dels germans Sherman, autors d'altres clàssics de Disney, i destaca pel seu estil jazzístic inspirat en l'escena musical nord-americana de l'època.
I've heard some corny birds who tried to sing. Still a cat's the only cat. Knows how to swing.
Who wants to dick, long head dick, stuff like that?
When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays, oh, a rinky tinky dinky with a square in the act.
I els moixos caminen a poc, observen en silenci i estimen amb intensitat. Així és també Com un gato, de Bruno Soto, una cançó sobre sentiments que van i venen subtilment.
Com un gato abandonado, al que nadie ha vuelto a ver, maullando en los tejados de un rojo atardecer. En la cárcel de mi mente estoy volviendo a enloquecer. Tomo el riesgo con ganas de volver, con ganas de volver. Deja que te cuente todo lo que siento.
Moment ara per Gat, de Maria Coma, una oda quotidiana felina que captura aquell univers domèstic i tendre que només qui conviu amb un moix pot entendre.
Un gat blau miola espera el turó.
Moltes cançons de moixos.
Sí, les que falten també, perquè aquí els nostres companys se queixen de que falten cançons.
Una ha de sonar.
Hem hagut de fer una selecció, la meva selecció.
Exacte. I ara viatjam fins a Itàlia amb La gata, de Gino Paoli, una cançó que és gairebé una confessió amb aquella melangia mediterrània que tant ens agrada i que fa tant de música italiana.
C'era una volta una gata che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina poi mi sorrideva.
I La gata bajo la lluvia és una de les grans balades de na Rocío Dúrcal. Aquesta moixa és una metàfora de vulnerabilitat i d'amor contingut. Qui no s'ha sentit mai com un moix sota la pluja?
La vida és així.
Per favor, tu.
Tu te vas i jo me quedo aquí. Jo verà i ja no seré tuya.
Per respecte.
Quina cançó, eh?
És que
no sé,
això
et sé
cançó.
Aquest
guateque, aquesta
et sé
cançó. No encara.
Crec que no n'hi ha un parell de moixos. Tot i que la traducció en castellà va fer més fortuna, Un gato en el blu es va presentar al Festival de San Remo de 1972. I avui hem volgut recuperar la versió original de Roberto Carlos en italià, que, atenció, sona així.
Un gato en el blu guarda le stelle. Non vuol tornare
casa senza te, sapessi qua giù che notte bella, chissà se un gran dolore si cancella, un gatto nel blu, ecco che tu spunti dal cuore, mio caro amore, tra poco sarai.
Torna ara per Honky Cat d'Elton John, la història d'un moix rebel, rural i amb ànima lliure, ritme, piano vibrant i aquella actitud desenfadada que ens recorda que els moixos també tenen caràcter. Get back, honky cat, better get back to the woods. Well, I quit those days and my redneck ways.
I tancant ja la paradeta amb, i ara hem arribat, Mi Gato, de Na Rosario, una cançó plena de ritme i complicitat, perquè qui té un moix sap que no és només una mascota, és un company, confident i part de la família.
Fins aquí aquest programa, aquest guatec que he dedicat a els moixos. Molt de moixos, eh?
N'hi ha moltes de cançons. N'he deixades moltes fora.
El proper dia dels moixos.
Exacte, farem moixos dos.
N'hi ha d'haver 3 o 4,
sí, 3 o 4
de
dies
mundials dels moixos, és a dir, que no quedarem enrere. Raquel Agüero, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana per
moltes gràcies. Xisco Nadal, molt bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana.
Celestia Oliver, Miquel Junc i Miguel Soler, que ha estat en altres al contra, el tenint. Nosaltres tornem dilluns. Una abraçada. Que estem bé.